Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La plataforma en defensa de l'Ebre tem que la creació del nou Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que aglutina les competències de Medi Ambient i d'Agricultura dins del nou govern, pugui perjudicar els objectius de la plataforma. Creuen que el nou departament dirigit per Teresa Jordà, anterior titular d'Agricultura, podria acabar prioritzant la creació de nous regadius enfront de les necessitats ambientals del tram final de l'Ebre i del seu delta. I és que la concentració de les competències ambientals a les agrícoles no és d'entrada un bon presagi per a la plataforma en defensa de l'Ebre, que veu com la creació de nous regadius a la conca de l'Ebre o la defensa que la mateixa Jordà ha fet del canal Xerta Sénia pugui prevaldre per sobre dels interessos ambientals en la política del departament. Per això, el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Joan Antoni Panisello, posa en dubte que el Departament d'Acció Climàtica prioritza els interessos ambientals sobre la creació de regadius.
Se concentra tot en agricultura. Això de cara a les previsions que hi ha de nous regadius, doncs no, la veritat, no és massa bo. De tots modos, és una primera estimació que fem, encara no en plata ningú, i llavors, quan tinguéssim notícies, doncs no anirem dient. Però, en principi, esta cosa veiem que ens pot perjudicar.
Hi pot haver un conflicte d'interessos que sigui la mateixa conselleria que aglutina
Que prevalegui, que tingui preferència als interessos agrícoles.
I és que la plataforma segueix observant els moviments en el taulell polític i les derivades que poden tenir en la política hidràulica els pròxims anys. Recorden que ja s'està preparant un tercer cicle de planificació hidrològica a la península Ibèrica amb l'Ebre i el Delta com a actors principals. La plataforma creu que no hi ha a les Terres de l'Ebre i a la Generalitat una posició clara de prendre part en la gestió i conflictes. Segons la plataforma en defensa de l'Ebre, la millor forma de garantir-ne la pervivència és dissenyar el pla hidrològic amb normes que permetin recuperar el Delta i el tram final, modificant l'actual política de cabals i la gestió dels embassaments. De moment, però, la plataforma en defensa de l'Ebre, després de la suspensió l'any passat per la situació sanitària, ha tornat a recuperar aquest proper diumenge, 13 de juny, la Piraguada en defensa de l'Ebre, que arriba ja a la seva 20a edició. Tindrà el mateix recorregut habitual entre els embarcadors de Xerta i Tortosa, però ho farà respectant les mesures sanitàries. La responsable de l'organització de la Piraguada en defensa de l'Ebre, Mireia Palos, considera que és difícil preveure si la situació de pandèmia condicionarà l'assistència.
Més de 100 persones sempre. Enguany és difícil fer previsions perquè és una edició una mica així de transició, no sabem el tema de la Covid com afectarà, potser al revés, potser la gent porta tant temps tancada que té moltes ganes de fer activitats a l'aire lliure, potser la gent encara li queda la temor de si ens mesclem, que a veure, estem a l'aire lliure i no hi ha, i prenem totes les mesures, gel hidroalcohòlic a l'arribada, tot, però és difícil de fer una previsió al ser una edició una mica especial.
Així, en la 20a edició de la Piraguada en defensa de l'Ebre, aquest pròxim 13 de juny, hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels visitants. Caldrà portar la mascareta fins a embarcar i les piragües dobles, sempre veu un màxim de 43, així com de 86 individuals, hauran de ser compartides per persones d'una mateixa bombolla. L'organització no habilitarà barra aquest cop a l'hora d'esmorzar al camp de futbol d'Aldover i l'acte sorpresa final tindrà lloc abans d'arribar al Club de Rem de Tortosa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre va passar ahir dimarts a mans del Departament de Salut de la Generalitat. A partir de la creació de la nova entitat de dret públic, Salut Terres de l'Ebre, i un cop dissolta l'empresa Gestió Comarcal Hospitalària Societat Anònima, GECOSA, s'ha fet efectiu el traspàs d'actius i passius de l'hospital al govern. Els més de 350 professionals actuals passaran a formar part de la plantilla de la nova entitat de dret públic. GECOSA era l'empresa propietat de l'Ajuntament de Reus que gestionava fins ara aquest hospital. Un dels principals projectes que encara la nova propietària és l'ampliació i reforma de l'àrea quirúrgica. Aquest projecte encara està pendent de licitació i consistirà en una ampliació i reforma de la sala d'endoscòpia digestiva, la sala de parts i el sistema de climatització i renovació d'aire de tots els quiròfans. Es farà en tres fases, la primera de les quals ha de començar aquest any a la sala d'endoscòpia i a la sala de recuperació al medi. També hi ha previst iniciar obres per millorar els circuits al servei d'urgències amb una ampliació de la zona de control del cervell, una millora de la circulació de la sala de triatge, una adequació d'un lavabo adaptat pel cervell i una millora en la circulació des de les sales d'espera. A banda, s'ha prioritzat el projecte d'instal·lació d'una helisuperfície propera a l'àrea d'urgències del centre, que funcionarà 24 hores al dia i que permetrà el vol nocturn. El sindicat agrari Unió de Pagesos es planteja denunciar el Ministeri d'Agricultura perquè considera que els ajuts que preveu el Pla Renove de Maquinària Agrícola no afavoreixen directament als professionals del sector agrari en cas de sobrepassar-se el pressupost assignat. Per aquest any s'estableixen 6.550.000 euros segons la convocatòria 2021 publicada ahir dimarts. El sindicat porta reclamant des de fa anys al Ministeri una reformulació d'aquests ajuts perquè incorporin les obligacions en aquesta matèria que estableix la llei 19/1995 de modernització de les explotacions agràries, amb l'objectiu que es prioritzen les explotacions agràries prioritàries segons Unió de Pagesos. L'organització agrària també reclama que es prioritze la renovació de la maquinària que necessita estar homologada per poder circular per l'espai públic, ja que arran d'una instrucció de la DGT del mes de febrer del 2020, els arreus arrossegats de preparació del terreny o treball de sòl passen a ser considerats vehicles, amb totes les obligacions que això comporta. L'Ajuntament de Tivissa critica la manca de transparència del Ministeri per la Transició Ecològica sobre la situació administrativa dels parcs eòlics Tivissa 1 i 2, dues grans centrals de 180 megawatts que promou Green Capital Power. Fa prop d'un any i mig que es demana informació i accés a la documentació i als informes de les al·legacions. A través del grup parlamentari d'Esquerra s'han registrat 9 preguntes i s'han demanat aquests documents. A l'Ajuntament de Tivissa s'han presentat 39 projectes solars i eòlics des del passat mes de gener de l'any 2020. Els serveis tècnics municipals s'han vist desbordats per presentar informes i el consistori estudia com planificar i ordenar la contribució del municipi a les renovables. L'alcaldessa de Tivissa, Montserrat Perelló, detallava d'aquesta manera l'allau de projectes de renovables que ha rebut el consistori.
Faig primer una prèvia, no? Perquè Tivissa és un dels municipis que ha tingut una allau més gran de projectes, tant pel que fa a projectes eòlics, a fotovoltaics, com altres que només afecten, només és un dia, la via d'evacuació. En concret, a l'Ajuntament de Tivissa han entrat 39 projectes, 37 dels quals han entrat via Generalitat, això vol dir perquè són parcs de menys de 50 megawatts, i dos, que són els que ens ocupen avui, han entrat via Ministeri perquè són de més de 50 megawatts. En concret, entre tots dos fan 180 megawatts, un és de 72 i l'altre és de 108. Aquests 39 projectes que han entrat a l'Ajuntament de Tivissa, n'hi ha 24 que són projectes eòlics i n'hi ha 15 que són projectes fotovoltaics.
D'aquesta manera, l'alcaldessa de Tivissa es lamentava de l'allau de projectes que ha sobrepassat, ha dit, i segrestat els serveis tècnics municipals per poder donar resposta a aquests projectes.
Això entra bàsicament al gener del 2020, a dos mesos abans de que comenci la pandèmia, però nosaltres ens veiem com a ajuntament també completament desbordats, perquè de cada cosa que t'entra tu has de fer informe, no? I per tant tens completament segrestats als serveis tècnics. Quan dic als serveis tècnics, no penseu que tinguem aquí el gran desplegament d'arquitectes, sinó que teníem un arquitecte via Consell Comarcal, que en aquell moment només la teníem dos dies a la setmana, que vam haver d'augmentar a tres i que fins i tot hem hagut de fer una altra contractació externa per poder donar resposta a tots els projectes i no deixar d'atendre doncs, les llicències d'obres del dia a dia del Departament d'Urbanisme. Per tant, ens han vist completament desbordats.
Montserrat Perelló ha assenyalat que tenen accés als projectes i informes que presenten a la ponència de la Generalitat i també ha explicat que s'ha traslladat al govern el malestar del municipi pel model de transició energètica.
Tot el que entra via ponència de la Generalitat, hi ha una pàgina web on allí et pots descarregar totes les actes d'aquestes ponències i tu pots veure realment si ha passat perquè ha passat, si no ha passat perquè no ha passat, quins informes han emès als organismes corresponents als quals se'ls ha demanat informació i com a mínim tenim una certa informació, que, no, que ja veurem com, com acabarà, no? Però com a mínim veiem, veiem què s'ha treballat en aquella ponència. I a més, hem demanat reunir-nos amb els diferents departaments, no tots, però amb els més importants que integren la ponència, per tal de rebre més informació fins i tot, no? I sobretot per manifestar la nostra queixa en aquest model, no? Perquè ens sentim completament desbordats per una banda i perquè nosaltres volem ser partíceps almenys de les decisions que es vagin prenent i poder emprendre també nosaltres el que haguem de fer per aturar tota aquesta allau. Que no és fàcil, no és fàcil. També tenim clar que tot no hi cap.
Així, l'alcaldessa de Tivissa, Montserrat Perelló, ha assegurat que les grans centrals eòliques que tramita l'Estat són les que més els preocupen i que per això han registrat preguntes per demanar informació a través del grup parlamentari d'Esquerra Republicana.
El que ens fa més por de tot el conjunt de parcs, perquè aquí hi ha una llei d'interès general, justament arran de la llei del canvi climàtic i de la transició energètica, i el que creiem que pot ser més perillós de tot és aquest, perquè és un parc, és un megaparc de 180 megawatts que va ubicat tant a terrenys públics, és a dir, a comuns de la vila com a particulars, que no respon a cap criteri de res. Tampoc és que els altres siguin molt millors, però com que són més petits se poden acotar més. Amb la qual cosa, doncs vam decidir a nivell de partit, en aquest cas, que Norma com a diputada i també via Senat, ara ho explicarà ella, se fessin unes preguntes, més enllà de la carta que nosaltres vam adreçar també al Ministeri per a veure que necessitàvem més informació, necessitàvem en quin punt de l'expedient es trobava, necessitàvem saber què s'havia dit dels altres organismes que havien informat. És a dir, necessitem transparència i no n'hi ha.
Per la seva banda, la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Norma Pujol, exigeix transparència al Ministeri per la Transició Ecològica sobre els dos parcs eòlics de grans dimensions que es tramiten a Tivissa i demana celeritat a la resposta sobre les preguntes i la tramesa de la documentació.
Cal recordar, com molt bé ha explicat ja l'alcaldessa, que estos parcs que es tramiten via Estado, estos parcs que es tramiten via Ministerio, són uns parcs que superen los 50 megawatts, en este cas superen los 100 megawatts, tal com ha explicat Montse. Per tant, mos sembla que el que és procedent és que parlem d'un parc d'aquestes característiques tan grans, és a dir, el que mos sembla és que sempre ha d'haver transparència, però que parlant d'uns parcs d'aquestes dimensions encara n'ha d'haver més de transparència i no pot ser que el propi ajuntament que afecta el terme municipal no tingui informació al respecte. Per això el que esperem és en la màxima celeritat resposta a les preguntes que vam registrar la setmana passada. El que esperem també en màxima celeritat és que ens faigon la tramesa d'aquests informes que han demanat i, com deia, en la màxima celeritat i la màxima transparència com ens mereixem com a territori, com a ajuntaments i com a persones del territori afectades per parcs d'aquestes característiques.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Tivissa exigeix informació a l'Estat sobre els dos grans parcs eòlics que tramita el Ministeri. I és que l'allau de projectes d'energies renovables, una quarantena, ha desbordat els serveis tècnics de l'Ajuntament de Tivissa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La diputada de JunsperCat, Mònica Sales, serà la nova portaveu del grup parlamentari en substitució de Gemma Geis, que ara és consellera de Recerca i Universitats. Mònica Sales, nascuda a Tortosa l'any 1983 i amb residència a Jesús, és diputada al Parlament des de l'any 2018. És llicenciada en Filologia Catalana, té un màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes i és doctora en Filologia Catalana. Ha estat presidenta del PDeCAT a les Terres de l'Ebre fins al mes d'agost de l'any passat, quan es va donar de baixa del partit per integrar-se a JunsperCat. Mònica Sales farà tàndem amb el president del grup parlamentari, Albert Batet. El El govern ha aprovat destinar un import de 1.455.000 euros a un programa per renovar i ampliar els dispositius de localització de vaixells per a la flota pesquera catalana. D'aquesta manera es compleixen les obligacions incloses en la política pesquera comuna reflectides en les prioritats establertes pel Fons Europeu Marítim Pesquer pel que fa al disseny i la implantació d'un sistema de localització de vaixells. Aquest programa, que tindrà una durada de 2 anys i mig, permetrà la dotació dels recursos humans necessaris per a la implantació d'un sistema de localització de bucs que doni en temps real la posició de les diverses embarcacions de pesca professional. El programa que s'ha aprovat permetrà iniciar el desplegament d'un sistema de localització de bucs al qual, en fases posteriors, es podran també incorporar embarcacions pertanyents a altres sectors de la economia blava. L'Institut de Móra d'Ebre impartirà un nou mòdul formatiu basat en la tecnologia 5G. L'objectiu és formar joves per desenvolupar aquesta tecnologia a la comarca i dotar-la de més competitivitat. Així, els alumnes que estudien el cicle formatiu de tècnic en sistemes microinformàtica i xarxes de l'Institut de Móra d'Ebre durant el curs vinent podran seguir un mòdul formatiu basat en la tecnologia 5G. La nova oferta pretén formar el jovent en aquest camp i alhora dinamitzar les Terres de l'Ebre en aquest àmbit. De fet, la comarca forma part de la primera àrea 5G que la Generalitat va impulsar a la zona, motiu pel qual el centre educatiu ha optat per afegir aquest mòdul de 65 hores de durada al seu pla d'estudis. De moment, el centre ja ha rebut més de 20 preinscripcions i augura que al mes de setembre, quan s'obri el període d'inscripció, la xifra d'alumnes augmenti. El pla d'estudis es dividirà en dues seccions, una centrada en el hardware i l'altra en els servidors núvol. Pel que fa a la part dedicada al maquinari, l'alumnat podrà formar-se en àmbits com el desplegament de la xarxa i els dispositius 5G, mentre que en el cas del sistema de núvol, els estudiants podran aprofundir en tot allò que fa referència a la informàtica en núvol. La part teòrica s'impartirà a les aules de l'Institut de Móra d'Ebre, però la pràctica s'impartirà al polígon del Molló, entre Móra la Nova i Tivissa, on es troba el laboratori neuràlgic del 5G a les Terres de l'Ebre. Segons el director de l'Institut Julio Antonio de Móra d'Ebre, Joan Salvador, una aposta com aquesta envers els centres educatius rurals permet mantenir l'oferta formativa. Ara per ara, 21 alumnes ja s'han interessat per aquests estudis que es posaran en marxa a partir del curs 2021-2022. Tot plegat amb la voluntat no només de formar el jovent en aquest àmbit, sinó també de dinamitzar el conjunt del territori econòmicament i laboralment.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que ha baixat respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora, ho ha fet entre uns 3 i 4 graus, i així que a Gandesa ara mateix tenim 12 graus, però en canvi a Amposta tenim una temperatura més suau ara mateix de 16 graus. Durant el matí encara parlarem d'un temps estable, ha de fer sol, amb algunes restes de núvols, però en conjunt el sol ha de ser protagonista, i serà de cara a finals del matí i migdia que han de créixer nuvolades, sobretot cap a la zona del prelitoral i especialment cap al nord de la zona, entre la Conca de Barberà i també cap al Priorat. I aquí aquestes nuvolades podran descarregar algun ruixat de caràcter local i feble. Tot i això, de cara a la segona meitat del dia, mantindrem aquesta temperatura o aquest temps estable i amb una temperatura màxima que avui, cap a la Ribera d'Ebre, nord de la Terra Alta, podrà pujar de nou fins als 28 i 29 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.